Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora, la tertúlia del Gall del Monestir, l'estudi Ramon Barnils, amb nosaltres Joan Ramon Armadals, Joan Alzina i Joan Maria Balcells. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Feliç coronació.
En Jordi Piella no ha vingut avui, no ha pogut venir, però desvinculem la seva absència al partit d'ahir o a la proclamació del monarca Joan Carles... No, perdó, Felip VI, ho dic per aclarir-ho.
Jo crec que estava a Rio. Jo vaig trucar ahir, m'ha dit, estic a Rio celebrant no sé què havia passat.
De fet, si la gent ens hagués sentit abans de començar la tertúlia, hauria sentit la pretertúlia futbolística, perquè és el tema de, vaja, que hem tingut a la taula.
S'està menjant la notícia més important de política. Eh?
Sí, no, després en parlem, però vaja que...
Del futbol.
Els tres van veure el partit, sí, no?
Sí,
sembla?
Sí. Sí, vam veure el partit i ja dic, avui per primera vegada estic bastant d'acord amb els titulars de la premsa esportiva, que normalment me'l salto, i avui amb el tema d'abdiquen, trobo molt, molt ben trobat i molt ben jugat amb la realitat d'avui.
O destronats.
Sí, que és ben bé el que
o
ha estat.
O llencen la corona.
I llegia, que normalment ja dic, no acostumo a llegir la premsa esportiva, però avui...
O els hi treuen la corona d'un calbot.
M'hi he posat i deien que era la pitjor arrencada de Mundial en 40 anys, una cosa així.
És la conseqüència lògica de la forma de fer de determinada gent que viu del cuento, i un dia se li acaba. La selecció, la roja, aquesta que li diuen, quan analitzes un per un els components, són els mateixos de fa 4 anys i gairebé els mateixos de fa 8 anys. El seleccionador nacional no ha fet res, absolutament res, en 8 anys per...
Li ha pujat el colesterol.
Per renovar, que hi ha nanos que segurament es mereixen anar tenint oportunitats, i els jugadors eren exactament els mateixos. I la gran notícia és que Xavi, aquest jugador de 30 i tants anys que ja ha marxat del Barça perquè no aguanta un partit sencer, no havia sortit de titular. I dius, ostres, que guapo, que els fotin al carrer en el segon partit sense ficar un gol, havent rebut 7 gols i havent tingut sort, i bueno, ja veiem què passa.
Marcant un de penalti.
Però jo, a part del que suposa de fracàs de l'equip i de l'entrenador i dels jugadors, i això doncs és el punt de mira, jo el que estic content una mica és que es desmitifiqui aquest referent futbolístic que hem heredat, jo diria, quasi del franquisme. És a dir, que el futbol continua sent el referent, l'espectacle que mou masses i que centra les converses dels bars i de cafès d'aquest país, és a dir, amb aquest orgull patriòtic o patriotero, que ja no sé com explicar-ho. És a dir, home, s'ha acabat això, tu.
Jo crec que no s'ha acabat,
Déu, o sigui, no.
Tot això que dius que el futbol seguirà portant les converses al bar, seguirà portant moltes vegades l'agenda mediàtica. Què passa? Que ara s'ha acabat el fin de ciclo, no? Aquest cicle, en aquest cas, de la selecció espanyola. Però d'aquí poc ja vindrà... Ara els diaris esportius, quan acabi el Mundial, començaran a tornar a especular amb tonteries de fitxatges, tornarà la pretemporada, vull dir... Tot el joc torna d'aquí unes quantes setmanes, i això no s'acaba perquè el partit aquest...
Això és un greu problema pels patrioteros i per al partit del poder, i el partit que no està al poder, que veien amb la roja l'excusa perfecta per desviar l'atenció de la gent de coses que segurament representen un problema.
Exacte. Però la gent no és capaç de tenir, diguem-ne, capacitat per saber que s'està parlant de futbol i centrar-te en el futbol, que és una cosa molt saludable, i al mateix temps tenir prou cervell com per llegir el diari i ser crític i saber quins són els problemes de la societat, perquè a vegades també donem la imatge dels seguidors de futbol com gent que té 4 neurones, i vaja, hi ha de tot, sí, com a tot arreu, en totes les aficions, no? Ho dic perquè a vegades aquesta
imatge... Jo conec un que en té 5.
Molt simple de dir, va, s'entretenen amb el futbol com si no fossin capaços de digerir que l'actualitat té altres problemes.
Però lo de panis et circensis, això ha sigut sempre en tot el règim i tot. I per tant, això és una aposta que es fa també al sistema per desplaçar de vegades els grans reptes de país i els problemes, i això la gent mentre es discuteix de futbol no discuteix de l'atur ni discuteix doncs de si la sanitat o de si la cultura o si l'educació. No estic en contra de l'afició futbolera i de la diversió que suposa, fantàstic, però després és aquesta mitificació de dir l'equip és quasi el referent del país, és a dir, aquest sentit de dir, quasi se posa al mateix nivell, és a dir, la Roja és Espanya i Espanya és la Roja, i si va bé la Roja vol dir que Espanya també va bé. És a dir, i no es distingeix aquesta història, doncs Espanya pot ser un desastre i a la millor l'equip doncs pot ser molt bo, o al revés. És a dir, aquesta identificació
no, els èxits de la Roja són èxits d'Espanya, que és la màxima expressió.
I de vegades aquí també passa, l'èxit del Barça és a Catalunya, correcte. I tal.
I en el jugador del Barça o el jugador de la Roja se li perdona tot. Ja pot haver estafat 20 milions o 20.000.
Que tot té una excusa,
un president del Barça pot haver robat a mitja humanitat, que té una excusa. I, bueno, i els jugadors poden donar la tristíssima estampa que van donar ahir, i segur que avui algú els... Bueno, suposo que ho veieu per Telecinco, que era l'única que donava.
Pots veure tots, Josep Maria, de partits.
El públic de base, diguem.
Sí, jo també a la Plem també el vaig per telèfon.
Ho vam veure a la pública, no? I els comentaristes, quan ja se'n van adonar de que allò anava per on anava, es van passar mitja hora agraint-li als jugadors los grandes éxitos que nos habéis dado en los últimos años. Però per favor, però quina vergonya, quina falta de sentit comú.
Jo ahir, comentant per WhatsApp amb diferents grups, deia de, ostres, escolteu ben bé què està passant a Telecinco, perquè això és històric, o sigui...
és un document històric.
Sembla la conversa de bar... del barri més patri de Madrid.
No, però fixa't quina intencionalitat de dir que salvem el mite.
Sí, salvem el mite, correcte.
I aquesta és la història.
I és això, i en cap moment, com passa després als partits, el Barça ha passat aquest any, es parlava d'això, de fin de ciclo, sinó això, alabar els grans èxits de la Roja que no s'ha llevat al més alto.
I hem tastat el que ens ha fet de gaudir aquest equip durant...
I encara anys. Fins a, vull dir, fins als últims minuts, a veure si los metemos uno, no sé què, vull dir, noi, ja, sisplau.
Calla. Per cert, una enquesta. Alguns petards per la zona on viuen de Sant Cugat? Sí, molts, pocs. Si poden dir la zona, si volen dir més o menys.
Jo a casa no em vaig sentir.
El Colomer van saltar coets.
Van saltar coets.
Vaig sentir dos o tres.
També és veritat que no ha arribat encara a Sant Joan, vull dir que això pot ser que...
No, anava lligat amb els gols.
Clar. Jo no vaig sentir res, jo visc al centre a prop de l'Ajuntament i la veritat és que no vaig sentir res, ni l'altra vegada quan van marcar a Espanya el primer gol, ni ara quan... Bueno, ni quan li van marcar 5, ni quan li van marcar l'altre ahir 2. No vaig sentir res, i després m'imagino que la gent no mirava, perquè veus les audiències i...
Sí, però fixeu-vos, jo em preocupa. La gent i la premsa i tal intenta... està satisfeta, diguem-ne, per exemple, que el Messi l'alliberin doncs, del frau fiscal i, doncs, en tot cas, el seu pare doncs, com derivada. És a dir, de la mateixa manera que, i entenc que és diferent, però que els mitjans i els diaris i tal, quan hi ha una corrupció política, s'hi abraonen i dir això, doncs el senyalen i tal, quan hi ha futbolistes d'aquests de referència, hi ha un respecte de dir, i hi ha una certa satisfacció per dir s'ha salvat aquest.
Bueno, perquè és antipopular i perquè les tres neurones es conjuguen per posar-se en contra de qualsevol atac en els seus ídols. Sí. I per la gent que algú, un jugador de futbol, hagi estafat 20 milions a Hisenda i l'enxampin, és un atac contra la Catalunya més recalcitrant, el qual també és un greu, greu error. Diu, no, és l'aplicació de la llei contra un estafador.
Sí.
I si aquest estafador es diu Leo Messi, doncs mira, pues mala llet, no? Però com es pot dir-ho de qualsevol altra manera. No? Però només, jo hi feia analogies, no? Mentre veia allò i llegia en l'iPad la notícia del traspàs de poders del... Don Juan Carlos I.
Ara en parlarem. Si vols, tu passes el tema,
Tu passes.
Per cert, no. A dos quarts de 10, d'aquí 5 minuts, començarà la cerimònia o actes que certificaran aquesta proclamació de Felip VI com a nou cap d'estat de l'estat espanyol. Tot això al Palau de la Zarzuela.
Jo recordava...
Ja és, però se'l proclama, no?, en aquest moment.
La cerimònia. Però
li posen la corona.
Des de mitjanit.
Jo pensava en analogies doncs, de pel·lícules que has vist, això de quan coronen el rei, doncs la gent li fa tributs, li porta obsequis, no? Jo pensava, quin gran obsequi de la Roja, en el nou rei, quin mal presagi, no? Començar així, que els grans símbols d'aquest país de pandereta caiguin estrepitosament el dia abans de la
proclama. Si mira pel cantó bo i sap que li hauran més pàgines als diaris i més estones a les ràdios, perquè ja no s'haurà de parlar de futbol. Llavors, ara, el gran tema, sí, clar, si el futbol podia eclipsar d'alguna manera el gran tema que és la coronació del nou rei, ara tota l'atenció mediàtica anirà per ell.
I, bueno, hi ha una cosa que jo estava pensant avui també o aquests dies, que podríem dir que vivim habitualment, diguéssim, en el nostre país i a tot arreu, el que jo en diria una immersió monàrquica. És a dir, des de la infància, la monarquia, aquí parlem a vegades de monarquia o república, escolta, la república és un referent ideològic més que no pas sociològic, diria jo. És a dir, que la gent doncs, no té encara una sintonia o una complicitat amb, perquè doncs, els referents tampoc són al 100% positius. Però, en canvi, la monarquia, des dels Reis Mags, fins a tots els contes de reis i princeses i tal, els infants, els nanos, el rei és una figura entranyable, que té poder, que és bo, que fa... I això sembla que no, però per osmosi, jo diria, va penetrant i la gent doncs, ho troba amb normalitat doncs, que hi hagi algú rei que inclús hi ha... I aquí trencar això doncs, no és gens fàcil. I avui tots els mitjans de comunicació, jo ho entenc perquè és la notícia número 1, es volcaran, tots han anat a Madrid, des de Madrid es fan tots els programes d'aquí, d'allà i de tot arreu, i bueno, el qüestionament o les crítiques democràtiques o no doncs, que pugui haver-hi seran mínimes. S'ha prohibit això, jo ho he trobat, però una cosa que impresentable, s'han prohibit
les banderes republicanes.
Banderes republicanes
i crits
republicans.
Però i què et poden fer? Et no, van agafar, et posen a la garjola,
te la retiren i prou.
O hi haurà controls per entrar en els punts de...
Sí, però la comparació deia, no, bueno, de la mateixa manera doncs, que quan hi ha doncs, dos rivals, dos partits de futbol i tal, que poden provocar baralles i tal, doncs es prohibeixen la trobada d'aquesta gent.
És l'acceptació explícita de que sí. Hi ha un gran nombre de gent que probablement aniria allà a protestar.
Hi ha por.
Bueno, hi ha por perquè hi ha consciència de que el volum de gent en contra és elevat i per tant això podria provocar...
Però per manifestar-se segurament molta minoria, però és simplement ofegar la discrepància, ofegar l'alternativa, ofegar el crit de revolta.
Sí, que això és pitjor.
Però és que fixa't...
És pitjor, perquè fixa't. Tindries a... Tampoc crec que hi hagués una llau, en aquest cas, de persones amb banderes republicanes i de manifestacions massives a Madrid en aquest sentit. Llavors, el fet de prohibir-ho, jo penso que és pitjor, perquè encara els que s'hi haguessin posat encara aniran amb més ira la pròxima vegada.
M'ha agradat que, bueno, això és una trampeta doncs, que ha fet iniciativa, em sembla, doncs, el Parlament, no?, que hi ha l'acte avui de reconeixement de l'aniversari de l'inici de l'exili republicà. Uh-huh. És a dir, que en el moment en què doncs, hi ha una monarquia, doncs aquí se la recordem doncs, de que fa 75 anys doncs, va començar l'exili republicà, doncs, per tant, una ruptura democràtica en aquell moment i que un referent alternatiu a la monarquia. Bueno, petits gestos. Jo agraeixo que hi hagi, que s'hagi mantingut d'una manera molt, molt minsa, diguem-ne, em penso, la flama republicana i que d'alguna manera s'hagi pressionat o s'estigui pressionant encara perquè els partits, aquests que diuen que tenen una història i una arrel republicana, siguin capaços de plantejar en programes electorals propers com una alternativa, de dir, en el seu programa que incloguin, si són realment republicans, que incloguin doncs, l'alternativa i que llavors això es posi d'alguna manera a consideració també de la ciutadania.
Jo volia tornar el que comentaves de les banderes, de la prohibició de les banderes republicanes o de l'expressió de posicionaments en contra de la monarquia. Perquè una reflexió que a vegades se'n faig és que quan un país té una Constitució que cada cop que la gent demana fer alguna cosa la prohibeix o diu explícitament que no està permès i que per tant no es pot fer i que ja arriba al punt de limitar la llibertat d'expressió, el que estem vivint és una dictadura i això és, a mi m'entristeix, no?
Sí, no una limitació de llibertat,
una dictadura. El que estem vivint és una dictadura, digue-li parlamentària, monàrquica o com et dongui la gana. La realitat és que estem patint la pisonadora d'un govern que ha decidit que les llibertats en aquest país no existeixen, ni les més bàsiques ni les més importants, sobretot la del dret a decidir qualsevol cosa que ells no vulguin que es decideixi. I per tant, jo crec que la reacció natural a això és un rebuig molt més important del que probablement hi hauria en el cas de fer-se una consulta de la proclama del nou rei, o el rebuig a qualsevol cosa que passi a partir d'ara.
Avui tenim a les 8 del vespre una concentració de rebuig a la monarquia, cap pacte, cap rei, la convoca l'esquerra independentista, és a dir, la CUP, endavant, arran la Guitza, a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament, doncs, per rebutjar la proclamació del nou rei Felip VI, i també a la monarquia. I aquest dilluns al ple va haver-hi una votació en què el ple va demanar un referèndum sobre la monarquia i una reforma constitucional, ja que considera esgotat el model d'estat actual. La petició arriba a través d'una moció que es va aprovar aquest dilluns, com deia, amb els vots a favor d'Iniciativa, el PSC i la CUP, l'abstenció de CiU i els vots en contra del PP. Convergència i Unió només va votar a favor d'un punt concret de la moció que parlava de la defensa del dret a decidir de Catalunya. En els altres aspectes, els que feien referència a la monarquia i a la reforma constitucional, es va abstenir en considerar que era un debat que pertocava al poble espanyol i no al català.
A l'Ajuntament de Barcelona va passar el mateix. També hi va haver aquesta moció i també Convergència es va abstenir, és a dir, aquí nosaltres no juguem, aquesta partida no ens toca, i la resta, doncs, bueno, això vol dir, doncs, que l'Ajuntament ha de cursar i ha de fer saber una petició que hi ha perquè, doncs, es plantegi la...
I aquest posicionament, a mi em recorda allò de la puta i la Ramoneta, no?
Ah.
Això no ens pertoca perquè això ens podria posar en una situació incòmoda, no? I, escolta, el dret a decidir per tot. Per tot, per qualsevol cosa que la gent vulgui que es sotmeti a decisió. I per tant,
si d'això en fas bandera d'altres coses, vull dir, si tu, si tu fas bandera de què vol dir que això,
què vol dir que això correspon a la resta d'Espanya? No, mentre hi siguem i ho patim, sí, correspon a nosaltres. I per tant, amb la veu ben alta, no? Debat a part estaria el discutir si quin sentit pràctic té que l'Ajuntament de Sant Cugat dediqui temps a debatre i a votar mocions sobre...
El ple de l'Ajuntament de Sant Cugat debat de mocions que són molt surrealistes, eh?
Bueno, vaig llegir, no, i vaig llegir la crònica, sí, la llegeixo, la crònica del tot Sant Cugat
de Bernat Vella.
Sí, boníssima, la d'aquest mes.
Home, es va tractar, per exemple, ara que parlàvem de mocions, una sobre Boko Haram.
Sí, exacte.
Que... és un tema molt important
i que ens afecta directament.
Però clar, l'afectació directa sobre el Sant Cugatenc, doncs home, vaja.
De la política local...
És que jo sabia que cap regidor està a l'ONU encara com per poder incidir, ni a l'OTAN, com per poder incidir amb el cas tan trist aquest de Boko Haram.
Una mena de reglament que digui, doncs, els límits de les competències, diguem...
I el límit de presentació de o un... codi no escrit en què no poden presentar més de 3 mocions cadascun dels partits.
Sí,
i una només pot ser de temes no locals, però clar, si són 5 partits multiplicat per 3, que no s'arriben normalment a 15 mocions, clar, es pot arribar a 15 mocions, no? I d'aquestes 15, 5 poden ser de temes, vaja...
I un gran problema, que això passa en política municipal, és que moltes d'aquestes mocions no les decideix la pròpia secció local, sinó que és la direcció del partit a nivell nacional la que encoloma mocions a tots els ajuntaments, sí, perquè des de dalt s'ha dit que s'ha de parlar d'aquest tema. I en aquest cas, no sé si era la Boko Haram, que no ho crec, però això passa amb tantes mocions d'aquestes del dret a decidir, amb tantes mocions d'aquestes de suport a la immersió lingüística, que a priori els ajuntaments no tenen cap mena de poder amb el tema d'incidir directament en que això canviï o no, però clar, passa perquè això fa que se'n parli i els mitjans locals, com bé han de fer, se'n fan ressò. Llavors, són això, directrius de les direccions, d'escampar la gota d'oli.
Jo recordo una sobre el que va ser els toros, el maltractament de toros, que posaven en algun lloc que a les places de toros no... I clar, jo pensant, però quines places de toros...
A les places de toros de Sant Cugat!
A quines places de toros de Sant Cugat es refereixen? Perquè clar, que això sàpiga almenys...
N'hi ha de clandestines i no ho sabem.
Això pot ser... No crec que en el pla d'equipaments tinguem cap mena de plaça de toros.
L'última vegada que ho vaig consultar, els equipaments no havien previst cap espai per fer places de toros.
I a vegades hi ha algunes també mocions, ja que ha sortit el tema, de qüestions molt tècniques, de telecomunicacions, que jo dubto, perquè són temes molt complexes, que els regidors tinguin un coneixement ampli i profund d'aquelles temàtiques com per portar les qüestions...
No, i dels comentaris que en fan se'n dedueix clarament que la ignorància és total. I a més els arguments són com molt invàlids. Recordo que es parlava fa uns dies de les deficiències de cobertura mòbil en el Parc Central. Jo he vist el Parc Central. I al Parc Central hi ha deficiències de cobertura mòbil. Qualsevol que tingui un telèfon...
I el meu
qualsevol que tingui un telèfon...
La central és igual.
Ho sap. I quan llegeixes que el debat va per les medicions periòdiques que es fan, que donen totes magnífiques, dius, home, doncs acomiadem ràpidament el que fa les medicions perquè ens està enganyant, o renyem el polític que ens està dient que es fan medicions perquè no es fan, o, si us plau, algú que tingui un telèfon que es passegi pels carrers del
que entri voltant. Les cases, sobretot.
No, és que no calen entre les cases. Inclús al carrer, carrer hi ha llocs hi ha que no hi ha cobertura.
Però no entren.
Dius, això és greu, gravíssim, o és un problema magnífic? Doncs no ho sé, ara és una realitat. I negar les realitats sempre genera desconfiança. I quan em diuen, mira, això que tu veus blanc és negre, dic, ostres, i en quantes altres coses més m'estàs intentant colar un gol, no?
Bé, més qüestions. Bueno, Miquel Iceta.
A veure, primer...
Digues, anava a parlar del PSC ara.
No, bueno, parlem del PSC.
Digues, no, però espera.
No, que jo voldria, vull veure això que s'espera, a veure quin gest farà Felip VI en el seu discurs i tal.
Ahir saps que es va fer per Twitter, almenys en un grup molt reduït, una porra de veure quin autor català o quin escriptor català cita avui Felip VI per intentar...
No només citar-lo, segur que parlarà català.
Però amb una picadeta d'ull.
Estic segur que parlarà en català.
Sí?
Mira, visca la Roja, mancapiar-la.
Sí, però entens algun indici o intueixes?
Sí, arribat, sí.
I farà servir totes les llengües, per exemple?
No sé si llavors l'euskera o el gallec, no sé què farà, però que tindrà un gest... per explicar l'ullet, això.
Però no es pot parlar, no?, en el Parlament en català.
No, però allò està allò, a veure...
No, no es prohibeixen.
Tots els d'allò, amb els cascos, clar, la traducció...
Hauran de posar la traducció per si s'entenen.
Tu creus que hi haurà algun gest, doncs?
Jo penso que sí.
Mà estesa, diàleg...
Home, aquestes paraules sí que hi seran, i pluralisme, i...
Però dirà allò de l'Espanya unida, única i libre?
I diversa, plural. No, però més enllà d'això, jo penso, vaja, es diu, que corria per Madrid,
Doncs jo he tingut un somni, avui. Had a dream. Que absolutament és impossible, no? Però jo pensava... Ara imagina't que quan inicia el discurs... el Felip VI entra en un debat sobre la seva legitimitat, i diu, mira, tot i que les lleis que dieu que existeixen i tot el procés que heu ideat els polítics i tot el que heu fet ens porta a que jo ara m'hagi de proclamar rei, he detectat que hi ha un volum de la població que podria ser rellevant, que no n'està d'acord i no els heu deixat tenir una opinió.
O sé que vas prendre abans d'anar a dormir, però...
Bueno, vaig veure el partit de futbol.
Ja deia jo que no... Aquest...
I que el resultat fos... Mira, no penso ser rei fins que no hi hagi una consulta i surti més d'un 50%, com hauria de ser, i on tothom tingui la llibertat plena de votar i la pregunta sigui, vol vostè que aquest país segueixi tenint una monarquia? I punt.
Tu has tingut el somni que estàvem en un país democràtic.
Correcte, vale. Correcte. M'he despertat suant.
Torna a la realitat, Hi ha moltes coses que no passen d'aquesta manera.
No, n'estic segur de que renunciar a una vida plena de comoditats és complicat, no?
Ara, fixeu-vos, jo pensava, és una tonteria si voleu, però en aquestes circumstàncies i en el context internacional entrar doncs al regnat doncs monàrquic d'aquesta manera, pensar que això pot durar 30 anys, com ha durat el 40, com ha durat el Juan Carlos I, és somiar també. Per tant, aquesta gent ha de preparar-se l'eventualitat de que un dia els destronin. I per tant, això va lligat doncs a l'acumulació també de fortuna per poder estar preparat per un hipotètic exili.
Però 16.000 milions d'euros és suficient com per mantenir una família uns mesos, no?
Jo crec que arriba a fi de mes. Sí, jo crec que arriba a fi de mes.
Sí, però jo penso que el seu parent de Grècia encara està doncs vivint de la seva herència.
La fortuna que se li calcula a l'ex-rei és de 16.000 milions d'euros. Va arribar a sortir a la llista dels més rics de Forbes.
Però ara estem... No sé si
amb un sou de 300.000 euros a l'any jo multiplico per 35 i no em dona.
No quadra.
Però el seu fill comença. Ja ho dic pel seu fill.
Ja, però aquestes coses s'hereten.
Hisenda no li va fer una inspecció fiscal o... Vaja, no sé.
Aquí.
En el rei, amb aquestes xifres.
Sí, Moner.
Ja, però vaja, per saber-ho, no
impune,
sé, però...
És impune.
I ara no li podríem fer, ara que ja no...
Sí, vale, bé, ara que queda protegit sí, d'aquesta manera... El més important és ràpidament fer uns canvis
no, no, no,
per...
Jo hi llegia que no... immediatament, o sigui que avui a, la, a les 0000...
Sortia corrents.
Té la primera demanda, no té la primera demanda, d'un pàjaro que diu que és fill il·legítim d'ell, sí, sí, però sí, és la primera només. Jo crec que en
això ha corregut per...
Bueno, que
la i la foto d'aquest fill s'hi sembla força, eh?
Sí, bueno, sí, s'hi sembla, però també s'hi podria semblar a molts altres, eh? Sí.
I és fill de
que vols dir, aquest altres?
Senyor d'ell i de, i de la, no, la senyora seria
la mare, la mare. No sé, no? És que no vaig llegir l'article. Sí, amb el titular jo ja en tenia prou.
Mare, jo celebro que això s'assembli cada vegada més a Joc de Trons, que per mi és l'únic tro que importa saber qui ocuparà el final de la sèrie.
No facis cap spoiler, que
no m'ha acabat de veure la sèrie. Directe, no faig spoilers en directe, però vaja, jo ja dic, per mi aquest és l'únic tro que interessa, perquè l'altre és una cosa que jo trobo tant del passat com aquella sèrie. O sigui, ja ho vaig dir, em sembla, la tertúlia passada, però el fet que encara hi hagi monarquies d'aquest tipus, on les corones passen per qüestions de sang, per no dir la més grossa, és una cosa que ja no hauria de ser.
Que el Rajoy reclami el dret de cuixa és qüestió de temps, no?
Però tots els contes ho expliquen així.
Sí, sí, però tots els contes ho expliquen així, però espero que després els nens creixin i llegeixin la història i vegin que molts reis han acabat amb el cap tallat, també. Per I que per això, si mires el mapa del món, els països on encara hi ha monarquies són molt poquets, comparat amb els 100 o 200 països que hi ha al món. Quan pintes els mapes de color i veus els que encara queden monarquies, són molt pocs. I jo vull pensar que l'evolució natural de l'espècie és que això no passi. I és més, si hi ha reis, com a mínim, que siguin en aquest cas amb el recolzament del poble i fins i tot triats pel poble. Però clar, llavors ja no se li diu rei, ja se li diu això president de la república, o com li vulguis dir.
A veure, que per ser una miqueta fidels a la història, no? La monarquia d'aquest país, jo crec que quan s'instaura, respon a una necessitat clara d'un procés de canvi d'una dictadura fins a un estat democràtic. Per tant, jo crec que al principi tenia sentit, era una eina important i que a més sí, juga un paper.
Al revés també, és a dir, els canvis el destronament, diguem-ne, és sempre un procés revolucionari.
Sí, sí.
És a dir, les monarquies s'hereden fins que no hi ha una revolució. I això
no, però precisament per això, perquè la instauració de la monarquia va ser un instrument que va ajudar molt al procés democràtic, jo crec que s'ha comès un error històric el no aprofitar l'oportunitat que donava l'abdicació de sotmetre a opinió la continuïtat o no d'aquest règim, no conec, o la instauració d'altres canvis.
No sé, que vosaltres potser ho coneixeu, jo no conec que hi hagi hagut una renúncia, diguem, a la monarquia per la dinàmica democràtica. Uh-huh. És a dir, hi ha hagut, s'ha carregat una monarquia perquè hi ha hagut una revolta, però no perquè hi hagi hagut una consulta i la ciutadania hagi dit no, ara doncs hi renunciem i anem a una altra cosa. Per tant, si no hi ha revolta, no hi ha revolució, diguem-ne d'alguna manera, pensar que això doncs vindrà a través d'una consulta democràtica i tot això, sembla que la història...
No, està clar que en aquest país no. S'ha perdut l'oportunitat i ara ja no passarà això.
Però ni Europa.
Però Europa no va fer un referèndum. Quin país era que van fer una... No van fer una pregunta, no sé si era Holanda o Suècia, que van preguntar si la gent volia el rei, van dir, el rei o la reina, van dir que sí, ara no recordo quin país era. No sé com van fer, però vaig dir de memòria.
Parlant de trons, el tro del PSC, o el tron del PSC, com el tenim? Perquè Miquel Iceta va i atacar Helena, que deixa el PSC es posa...
El troll, no?
I que ja posa en marxa l'escissió, Iceta va dir a Helena com és un error, l'aspirant a liderar el PSC, creu que el diputat crític es precipita abandonant el partit, Helena marxa i Marina Geli i Núria Ventura per ara es queden al PSC.
Jo estic d'acord amb l'Iceta. Jo penso que en aquest cas, si tan descontent estàs amb el partit i com ha anat la direcció i com s'ha portat, i ets del que se suposa que és un corrent crític, fes un pas endavant i digues que vols liderar el nou PSC, no marxis. Jo penso que aquí Helena tenia l'oportunitat de demostrar que les dues ànimes del PSC, l'ànima catalanista, tenia un pes important. I en lloc de postular-se per presidir això i dirigir-ho, marxa amb la cua entre les cames, jo ho trobo un gest una mica covard, i a no ser que ja tingui, ara potser el Josep Maria ens explicarà alguna cosa, hi ha algunes altres idees muntades. Però vaja, jo estic d'acord amb l'Iceta que era el moment de fer un altre examen de forces a dins del PSC. I ara ja queda totalment...
El Joan Ignasi Elena, com avancem, com els altres grups de crítics, diguem, de dins del PSC, fa temps que van dient això no va, això no va, això no va, i sempre les declaracions que ha fet l'Helena ha dit, escolta, estic cansat, doncs, de dir, i no, mai és el moment per dir prou, perquè la dinàmica interna, la força del nucli dur, de l'aparato, és tan fort que volgué plantejar una batalla, de dir, a veure qui guanya aquesta cursa, això és anar al fracàs seguríssim. És a dir, per què? Perquè doncs, els instruments doncs, de l'aparato del PSC és tan potent que és dir, és anar a quedar a fer el ridícul.
Però
si tu planteges un contrapès, dir, bueno, jo em plantejo també doncs, liderar el PSC davant d'un Iceta que és... Si alguna cosa té l'Iceta, és un personatge hàbil, intel·ligent...
No, és una estratega política total. Sí,
és
sí.
Dels més preparats que té i ha tingut el PSC, i això s'ha de reconèixer. I per tant, de dir, mira, tant Avancem té programat el dia 28 una trobada en què, en principi, des de fa ja molt de temps, tenia previst de dir si això no varia, nosaltres ens plantem. Ara de dir, bueno, torna a sortir una cosa, ara potser hem de tornar a parar i ajornar-ho, com ha fet doncs, la Geli i la Núria Ventura. I esperem a veure què passa. I esperem a veure què passa, porten anys el sector crític.
Però ara jo penso que era el moment de plantejar, o sigui, realment, sí, si hi ha un congrés on s'ha decidit una direcció, per què no t'hi poses?
Però l'Iceta sortirà, segur, i això tothom ho sap, que sortirà doncs, amb molta... marge de suport de dins del PSC, dirà que i ho ha anunciat perquè és hàbil de dir, jo només m'hi presento per un any, jo no em presentaré de candidat a la presidència de la Generalitat, ha començat a contactar amb els personalismes del PSC, algú diu fins i tot de que si l'alcalde de Lleida li ha pogut proposar de dir, no pateixis que tu pots ser el candidat a la presidència de la Generalitat pel PSC, per tant no et moguis, t'assegurem l'alcaldia i tal, i que tot això sigui una maniobra interna. I arriba un moment que dic lluitar contra això de dir no, jo ja dic prou i ho deixo. Joan Ignasi Elena el dia 28 jo penso que faran el corrent Avancem, doncs diran prou com a col·lectiu. Ha començat ja contactes amb Nova Esquerra Catalana, em consta. És probable que això doncs, jugui també doncs, a reforçar l'ala més diguem-ne que ha estat en l'avançada d'aquesta escissió, d'aquesta marginació, d'aquesta alternativa, i a partir d'aquí comença una etapa nova al PSC i una etapa nova amb els corrents socialistes catalanistes.
Vols dir els corrents socialistes espanyolistes? Perquè el que queda del PSC ja no serà catalanista per enlloc.
Ja, però, precisament...
Els que marxarien. Ah, val. Pensava que deies els que es queden.
No.
Val, val.
Però precisament, amb aviació hi ha un terme que és el punt de no retorn, que aplica tant en quan un avió despega com quan està creuant...
També surt a Regrés al Futuro 3.
Quan... Sí,
però és igual, és quan...
Però era més antic que
sí,
la pel·lícula.
Sí, m'imagino.
Que vol dir que si passes d'aquest punt i tens un problema, no pots parar.
Està bé.
Has de seguir. No, has de buscar una altra alternativa. No val el girar cua, no val l'apretar el fre. Si estàs despegant, passes al punt d'un retorn, passi el que passi, gas a tope i cap amunt. Si estàs al mig de l'oceà, punt d'un retorn, doncs hauries d'arribar a l'altre cantó, perquè cap enrere tens més distància. Jo crec que això aplica a totes les coses de la vida. En algun moment un ha de ser pragmàtic i prendre decisions i donar-se en compte de la realitat. Com ha fet la Núria Parlon, com ha fet l'Avancem, no? Escolta'm, això és impossible. Aquí no ho tornarem, això, no ho recuperarem, això. El malalt s'ha mort. El malalt ha entrat en un coma no recuperable. I qualsevol que ara agafi el lideratge d'aquest malalt, amb aspiracions de canvi, es quedarà amb un fiambre a les mans. I per tant, jo crec que és intel·ligent el reconèixer la pèrdua, quan es produeix, i el començar a treballar molt dur, molt fort, per generar alternatives, però des d'altres àmbits. Quan la guerra està perduda, ves a un altre lloc, i jo crec que Joan Ignasi Elena no tenia cap oportunitat, ni la més mínima, de fer res en contra del Miquel Iceta.
Però aleshores ja no és el teu partit.
No, només com a alternativa.
Ja no t'hi sents còmode.
Aquí hi havia, jugaven ja dues coses. No només com a alternativa, diguem-ne, de model, de partit i d'objectius, sinó inclús la personalitat potent de l'Iceta al costat de la de l'Helena, doncs hi ha una diferència.
Home, i que és més antic que els mobles allà, allà dintre.
Exacte, el lideratge del Miquel Iceta és inqüestionat com a estratega i com a...
Però jo estic d'acord que si és la persona que ha estat dirigint segurament la línia política del partit i aquesta línia política és la que ha ensorrat el partit, sembla que t'estiguis tirant encara més pedres sobre la taulada.
No, però això ho dius tu. Hi ha molta gent que continua convençuta que aquesta és la línia que ha d'adoptar el partit.
Vale,
fantàstic.
I per
tant, aquests són els que resclar...
Però
per això, Joan Ignasi i Helena ha d'entendre que qualsevol intenció de lluitar contra això fracassarà. Com ho va entendre la Núria Parlon, com ho ha entès tothom. L'única forma de recuperar aquell esperit de partit que tenia el PSC és fundar un altre partit i començar des d'un altre lloc. I si és amb aliances amb Nova Esquerra, seria una gran notícia.
Jo penso que és d'agrair que un Miquel Iceta pugui deixar clar, de dir els seus punts, de dir, escolta, jo estic a favor del dret a decidir, o de la consulta, més que el dret a decidir, de la consulta legal acordada, jo lluitaré per això, estic a favor de la llei de consultes catalana per veure quin marge de maniobra dona per poder fer legal aquesta consulta, però estic a la vegada doncs, també convençut del lligam que hi ha d'haver amb el PSOE i amb l'estratègia dels socialistes de tot l'Estat. Això ho té claríssim. I per tant, a partir d'aquí, el marge de maniobra dels crítics redueix, eh? És a dir, aquí hi ha unes tesis i ja veurem doncs què dona de si, però deixar
fins
clar
que,
això fins que hi
hagi,
és important.
Ja, però fins que hi hagi una votació a Madrid.
I això
que serà
només,
el moment de veure si les disciplines de
però
vot
només,
s'han
jo
de
penso
seguir,
que l'important no? Són les eleccions aquí, és a dir, això només passa a dir si aquesta aposta i aquesta nova oferta, diguem-ne, de lideratge i tal, passa per les urnes. És a dir, com passa per les urnes?
Ara m'agradarà veure aquí a les properes eleccions, imaginem el Parlament de Catalunya, una esquerra on pot votar Esquerra Republicana, Nova Esquerra Catalana, el PSC, la CUP, Iniciativa.
I
més processos constituents i processos, o Podem, això, o l'Ada Colau, o el que surti.
Demà hi ha la trobada aquesta, guanyem llavors, Barcelona, amb l'Ada Colau, amb tot el procés constituent i tal, amb gent molt sèria i molt seriosa que prové o està encara vinculada amb Iniciativa, que volen doncs, fer una pinya. Aquí Sant Cugat també s'està intentant de fer alternatives de candidatures unitàries des de l'esquerra, ja veurem què donar. Vol dir que estem en un moment de canvis, de correlació de
forces.
Jo
el que veig és que això, l'arc parlamentari...
Temps, sí, molt fraccionat.
No donarà. O sigui, jo penso que si és que amb tots aquests partits que hem dit de l'esquerra, n'hi haurà dos o tres... que és que no, o trauran una minsa representació...
A no ser que hi hagi candidatures unitàries.
Bé, aquesta és una de les possibilitats d'entre cometes salvar...
I és l'inici de la revolta. La fragmentació porta que els partits al poder perdin pes. És el primer pas. A la que hagin perdut pes a favor d'un o 500 altres partits, el que vol dir és que el poder de veritat està en aquests 500. I per tant...
Però s'han de vertebrar aquests.
Sí, però han iniciat el procés. Aleshores, el següent pas, efectivament, els deures seran posem-nos d'acord, veiem com tot això es tradueix en una força que realment pugui ser-ho. I això tendeix a que els partits clàssics tendeixin a desaparèixer, el qual és una excel·lent notícia. Bueno, repensar-se si estan a temps. El que és que jo ahir era verd i avui sóc vermell, ostres, que s'ho cregui qui pugui, però segurament és més creïble dir jo ahir no hi era i veient que el que hi havia no m'agradava he decidit ser vermell.
Però tu fixa't, aquests guanyem Barcelona, si hi hagi l'Ada Colau, que hi hagi doncs, la Teresa Forcades, que hi hagi el Joan Subirats també hi estava lligat, la Marina Subirats també hi era, el Jordi Borja, és a dir, personatges que han estat vinculats o estan encara vinculats doncs, en partits tradicionals d'esquerra i tal, que diguin estem compromesos a muntar una alternativa a Barcelona, en aquest cas és a Barcelona. Jo penso que, en fi, des de Convergència fins inclús la mateixa Esquerra Republicana i tal, no els deu, en fi, els deu pot fer perdre hores de son.
Jo crec que més a Esquerra que a Convergència.
No, hi ha Convergència també, perquè Convergència també està patint un procés de fragmentació. Unió ha de deixar d'estar amb Convergència per coherència ideològica. I per tant, aquesta fragmentació és interna. Passaran a ser un d'aquests. I espero que ho estiguin treballant molt bé.
Per Nadal veurem moltes coses noves.
I de la situació.
Abans de Nadal ha d'haver-hi la consulta o el que passi amb la consulta.
El que passi amb la consulta.
Perquè
no es farà, però...
Jo cada setmana m'aixeco dient que la farem o que no la farem, però jo
depèn
no.
Del dia, depèn
sí,
del
que vaig aquí i del que vaig sopar la nit anterior, hi ha dies que dic, sí, però sí, al final la faran. Però, hi ha dies que dic, no, això no s'ha de...
Però escolta, aviam, perquè això de la consulta a mi em feia molta gràcia, que m'agradaria molt que es fes, però tornem al punt de no retorn. Quan es va fixar la data del 9 de novembre, la vicepresidenta del govern va dir que es fixava aquesta data perquè una consulta d'aquesta magnitud requereix una logística i una preparació que si no es té com a mínim des del mes de març-abril fins al novembre per preparar-la no pot ser. El punt de retorn ja l'hem passat. És impossible fer aquesta consulta. És impossible organitzar-la. Doncs, a partir d'aquí, doncs, quan abans ens ho diguin, quan abans ens expliquin que és una qüestió purament logística, que no ha canviat res en tot el tema...
No, però es vol escenificar que aquí hi ha hagut doncs, un joc.
Ja, però que ho diguin ja, perquè si no, la frustració que generarà
amb la gent...
Però
la llei de consultes al Parlament, un cop s'aprova la llei de consultes, el president podrà convocar la consulta.
Però la llei de consultes, sapigueu, i això hem de tenir molt clar, es pot fer una llei de consultes en temes de la teva competència.
Sí, sí.
I això no és de la competència autonòmica.
Però aleshores...
Per tant... fer una consulta sobre si vols doncs,
però no, en aquest cas tenir... serà una consulta per veure en quina disposició està el poble català, o sigui, no es plantejarà en cap moment com a vinculant.
Home, evidentment, llavors, això ja no ha plantejat ningú, eh?
Per què no ha de poder ser una consulta legal sota la legalitat de la nova llei catalana de consultes?
Tu no pots fer una consulta aquí, per exemple, entre monarquia i república, per exemple.
Per saber el que pensa la gent.
Una enquesta sí.
Doncs és, una no ho plantejaran
no.
Així.
No,
però per una cosa, si fem bé les coses i hem d'anar a votar si som independents o no, ho hem de fer seriosament. No però podem anar fent així.
Llavors aquí
a veure, té raó, bé no, el vent,
aquí
no?
Té raó el
sí, no, mostra,
no? Això no es podrà, no. O sigui, com a... Que llavors Catalunya no tindrà competències per fer això com a tal.
Però aleshores, jo crec que desemboca... a unes plebiscitàries.
Exacte.
Que després
que ja té els seus
problemes,
quina,
però vaja, cadascú que es presenti en un programa electoral i el primer punt sigui, o el primer o el punt que vulgui dintre del seu programa, doncs com, quina ha de ser l'organització de Catalunya, quin estatus polític ha de tenir, sí, però, i anem a votar i sabem què votem.
Aquesta és una altra cosa, és una altra de les coses que em fan gràcia.
Competiran els altres,
sí,
eh?
O pot ser el moment de fer una candidatura transversal, no? De dir, compartim aquest punt tots. No, vaja, tots els que estan a favor, eh?
No compartim el punt. És que jo crec que les coses o les fas o no les fas, sobretot quan han de tenir una magnitud històrica com aquesta. O es presenten totes les forces que estan a favor d'un procés sobiranista juntes amb un sol candidat, o de plebiscitari, això no té res.
Sí.
I l'altre és que,
això
de plebiscitari també és una altra cosa que fa molta gràcia.
Què
nassos vol dir plebiscitari? Que si m'esculls a mi vol dir que estàs d'acord amb el meu programa?
Sí, però si tu com a polític et compromets que la gent ha de tenir el dret a votar i totes les portes se't van tancant amb una relació amb l'Estat, tard o d'hora has d'arribar a aquestes eleccions plebiscitàries i has de permetre la gent votar.
Però qualsevol procés que porti un trencament és un procés que és un fracàs per Catalunya. Perquè és el procés que fa que Espanya tingui totes les raons del món per aconseguir que Europa s'hi posi en contra.
Però tu consideres...
I això no ens interessa.
Joan, va votar el 65% o el 70% de la població i surt un 55-58 a favor. Tu creus que Europa dirà, doncs mira, continuareu sent una comunitat autònoma? No creus que entrarà a forçar una
però
negociació?
Però si són unes eleccions normals i corrents, diran, respectem
amb
el partit
càrrec
que hagi de governar Catalunya, sigui aquest, i ja està. I que en el seu programa diu el que digui, perfecte,
però
que
si
ho treballi.
Però si en aquest programa dius que proclamaràs l'estat independent el dia 2...
Escolta, si ens deixéssim el que diuen els programes electorals dels partits, segurament...
En aquest cas se suposa que...
Sí, en aquest cas sí, en els altres no. No, a mi em sembla tot plegat...
La població,
a mi em sembla tot plegat d'una manca de rigor i d'una manipulació de la gent espectacular. Escolta'm, comencem a dir les coses pel seu nom, comencem a dir la veritat i comencem a treballar de veritat perquè tot això passi.
Jo crec que s'ha de reconèixer que els dos governs de Convergència de les dues últimes eleccions han complert la seva paraula, com a mínim en el tema nacional. Què va prometre fa 4 anys a l'Artur Mas? El pacte fiscal. Ell va anar, el Rajoy li va tancar la porta als morros
i va dir, nois... I aquí jo... s'ha acabat el broquil.
Espera, espera, però jo no he pogut complir el meu punt principal del programa.
Es plega.
Plego, no plego. Convoco eleccions. No, convoco eleccions i...
I les perdo.
No les va perdre.
Home, va perdre...
Va perdre diputats, 12, però no les eleccions. Diputats. No enganyem. No. Llavors, el meu objectiu nou és convocar una consulta. I en això està. T'agradarà més o menys. Haurà perdut vots més o menys, però ha complert el principal punt del programa amb l'agenda nacional.
Hem de marxar, em sap greu, perquè això donaria per més, però són gairebé les 10 i toca que arribi el butlletí. Josep Maria, Joan i Joan Ramon, moltíssimes gràcies i fins la setmana que ve.
Que vagi bé.